Abans de la tertúlia ciutadana volem dedicar una estona a parlar d'un dels productes estrella d'aquestes setmanes que ara encetam. Estem parlant de les figues i ho fem amb un veritable formenterer expert amb aquesta matèria, amb aquesta fruita tan sabrosa com és en Pep Maians. Hola Pep, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots, bon dia als oients de Ràdio Illa també.
Quantes figueres tens tu a casa?
A veure, a comptades, aquí s'ha n'hi ha unes 12 i pràcticament n'hi ha una de cada varietat.
Sí. De totes les que tenim a Formentera, tens una de cada varietat o també de varietats de fora?
No, els vaig sembrar totes en el seu moment, els he sembrat totes. El que passa és que, com la vida mateixa, pues, a vegades es neix, es creix i es mor. I en aquest cas, algunes es varen sembrar, però no varen continuar i varen morir. Els he anat ressembrant. Em falta, per exemple, la coll de dama blanca, la coll de dama negra, una que es diu... Ara em ves nom, sí. Una que es diu apuletana. I amb aquestes... jo penso que tindria ses 17 varietats que jo conec que existeixen a Formentera. A més, avui estava pensant que hi ha varietats que a una banda els hi diuen d'una manera, a una altra d'una altra, i a mi em van fer una pregunta un dia si jo tenia o havia sentit a parlar de sa varietat Alcúdia. I la meva pregunta, aprofitant sa ràdio, que si pregunten en el poble de Formentera, que si hi ha algú que sap o coneix que ha tingut o que té alguna alcúdia, que m'agradaria que m'ho fes saber, perquè em sembla que és una mateixa, és un mateix arbre, però dit de una mateixa varietat dita en dos noms.
I quin seria l'altre nom?
L'altre nom seria, es diu Cameta.
Cameta.
Que aquesta cameta a Eivissa, precisament, diuen que no la tenen. És una varietat que no la tenen.
Ja sabeu que en Pep, doncs podeu preguntar per ell, o a través de la ràdio, o si no, a través de la farmàcia de Sant Ferran. No?
Sí, exactament.
Sí,
sí.
Fàcil. Bé, 17 varietats a Formentera. Cadascuna suposo que també servirà per obtenir uns fruits que serveixen per una cosa i uns altres per una altra.
Bé, començaríem per dir-li científicament que la figuera és un ficus carica, i que aquest ficus carica produeix uns fruits que és un tipus de fruit que es diu ciconi. Així com una magrana o una malla o un, té unes característiques, el ciconi té aquestes altres característiques. Diguem que són un conjunt de flors que estan tancades dins un receptacle. Veritat?
Un conjunt de flors, és a dir, que tenen sí. Pol·len i...
Sí, bueno, aquí també aquí podríem entrar en una altra història, que és com se polinitzen les figues. Com se polinitzen? Perquè n'hi ha que s'autofecunden i n'hi ha unes altres que necessiten un tipus de vespa, que es diu una vespeta petita, necessiten d'un element viu, que és un insecte, que es diu Blastophago nemens, seu nom científic, i que precisament hi ha hagut un senyor mallorquí que ha fet últimament un gran estudi sobre aquesta polinització, que és es diu Rayo de Pellido, ara de un nom, no sé bé si es diu Toni o si es diu Joan.
Tornem al tema de ses figues en si deies. Ses figues són un fruit que conté flors a dins.
Sí, sí. I una vegada aquestes flors es fecunden, formen aquestos, el que nosaltres li deim els grinyolons de ses figues, que llavors allò serien aquell cric-cric que fas, doncs sí. Allò són ses llavoretes de ses figues. I la pregunta que m'havies fet era que cada una tenia alguna cosa de particular, no? O si servia. Les figues, n'hi ha... Les figueres fan... n'hi ha algunes que fan figues flors, que es diuen, que són les primeres que venen allà damunt...
Sant Joan, no?
Sant Joan, correcte. I bàsicament n'hi ha dos o tres, que són dos o tres varietats, que són les que es sembren per obtenir aquestes figues flors, que són les albocós, una, que llavors és una curiositat també sobre el albocó, que vol dir, unes que es diuen rojals, que a Mallorca, per exemple, els hi diuen roges. A veure, allà, de les albocós hi ha unes varietats que se li diuen pin de morena o pic de morena, i una altra que li diuen... Aquesta no és de Formentera, que jo sàpiga no la tenim, no. O si la tenim, coincideix amb una que es diu Porral, però també encara és algo que tenc per acabar de concretar, i hi ha la blanca poma, també fa figues flors, també són molt primerenques, és una blanca que fa una fruita, és una figa grossa, tipus quasi una pometa de Sant Joan, o sigui...
Caram!
Molt dolça, molt bona, el que passa que els pardalets ho saben també i arriben primer ells que no naltros, no? I una altra que es diu Llorau, que també fa figues molt primerenques. De totes aquestes figues, diríem, flors, també llavors després hi ha un altre saó, que la paraula saó, jo crec que a Formentera tothom la coneix, però una saó és el que vol dir que és el moment de màxim rendiment d'una cosa o el millor moment de producció d'algú, no? Pues n'hi ha de diverses saons. Una saó que comença en agost, i es diuen aquestes agostenques, o sigui que per una banda tenim les figues flors, que són les primerenques, mm-hmm. i en segona tenim les figues agostenques, que són la majoria. Que moltes d'elles que fan figues flors també poden fer una segona tanda de fruit, que són les agostenques. I d'aquí els formenterers han sabut elegir i col·leccionar, diríem, col·leccionar, millor...
Seleccionar, dit, no?
Seleccionar, la paraula correcta, seleccionar, gràcies. I que... Perquè som pràctics i han anat en això, en el millor rendiment de les figues i unes són les albocós i rojals per tenir figues flors, mm-hmm. a primera temporada, i a segona temporada continuen fent figues per secar, per exemple. I en tercer lloc estarien això, les altres, bueno, he dit el bucó, la rojal, llavors hi ha martinenca, la júlia també és una figa molt bona, tant per secar com per menjar fresca. Jo me'n recordo quan era petit que anàvem a collir figues, eren totes bones. Vull dir, o bé servien per menjar, o bé servien per secar, i les que no servien, que estaven baquejades d'espardals i mig agriades, aquelles servien per anar a alimentar el porc de matança, que ara, pues, en aquest temps encara està en vies d'engorde, no? de pensar-lo, però que llavors ja més endavant s'aprofita per dar-li més menjar.
És molt delicada la figuera?
La figuera, si és delicada, jo penso que no. Jo penso que no, jo diria que és un arbre que viu en el secà, com a tot arbre de cultiu, s'ha de cuidar indudablement, sembrar-se, cuidar-lo, és de secar, com he dit. El que sí que és molt important és que el seu alrededor estigui sempre llaurat, molt important és que estigui lliurat, sí, però sempre que es llauri a la mateixa profunditat. I dic això perquè abans que venguessin els tractors a Formentera, que sempre tothom sembrava amb animals, amb arades en rodes, arades en pales i instruments d'aquests de tracció animal, sempre a la profunditat de la terra on se lliurava s'arribava com a màxim a un palm a fondo. I clar, les figueres es caracteritzen per fer unes rels superficials sobre el lloc allà on s'hi arriba l'oxigen. I anaven fent estenguent-se les rels fora de baix, o sigui, de la ramera. La ramera ocupa un espai, però elles seguien, les rames continuaven per la zona aquesta. Jo ho sé perquè ho he experimentat, en això. M'he trobat en rels a fora d'aquest espai. I la raó d'aquest pam és que, quan varen venir els tractors, tenien una capacitat de les seves arades d'aprofundir. Entonces, aleshores, arrastraven i desrelaven aquestes rels. I clar, hi va haver moltes figueres que varen patir molt perquè hi havia sempre un equilibri entre ramera i rel. I si hi ha poca rel, la ramera, la part de la rama, sofreix.
O sigui, que s'ha de llaurar, tenir un net d'herbes, però això sí, no a gaire profunditat.
O sempre mantenir la mateixa profunditat a què les tens acostumades. Això d'anar i dir, bueno, enguany llaurarem la meu arada, que va a palm i mig o dos pams, suposem, i al cap de 4 o 5 anys diu, bueno, ara vaig a dar una llaurada a un metro de profunditat, per què? Pues no està bé, això. No està bé.
Bé, al respecte de les figues, un cop ja les obtens, siguin per secar o siguin per menjar fresques, tu recordes quan eres petit de menjar molta figa fresca o sobretot la secàveu?
Aviam, menjàvem figues fresques, indubablement, era això, esperàvem dir primer que el mercat, la botiga, no estava tan repleta de fruits com està ara, que clar, tenim des de kiwis, guacamayos o no sé quantes fruites tenim, que pràcticament a la botiga hi havia préssecs i overcocks i cires que venien d'Eivissa. Pràcticament els fruits eren reduïts i, per tant, a un albocó que començassen a tornar les figues negres i començassen a clivellar, allò era una esperança d'una golosina, que encara segueix sent-ho, indudablement. I, per tant, això era important, i se'n menjaven de fresques, però, clar, la capacitat d'una figuera de produir figues i la família de menjar-les és diferent. Vull dir, en produeix moltes més que no, i, per tant, es passa a secar-les.
Quan et pregunten allò de per què estalonar amb ses figueres, què respons?
A veure, hi ha diferents teories, però una jo li trobo tres formes, o sigui, tres explicacions, tres perquès, i tots se'n van a un primer. Diríem, la figuera, si la podes i no la deixes extendre massa, se crea com es va creixent les rames a l'aire. Si la deixes créixer, té la tendència a caure. Si cau massa i cau a terra, aquesta branca que va cap a terra, les cabres, les ovelles, se'ls mengen. Això una. Si la fas fer massa a l'aire, o sigui, que creixi molt a l'aire, és molt més difícil d'agafar les figues des de dalt. I l'altre és que climatològicament a Formentera és un lloc molt ventós. És molt ventós a èpoques de vent, sobre part, els vents ja sabeu que els dominants són els de llevant i els de ponent. I aquests vents esquitxen contra, creen una a la mà, pues, xoca contra les marees, xoquen contra les pedres, i es crea una brusquina, una quantitat d'aigua de vapor, diguem, es vaporitza. Aquesta aigua se'n va, és difuminada i se'n va cap a les rames, o sigui, arriba en els arbres, i sobretot en els que estan prop de les roques, o sigui, per exemple, la zona que vaig néixer jo, que és la zona de les Esclotades, allí pràcticament un dia temporal t'arriba arruximada la mà, que dèiem, o bé sobretot de la part d'escarnatge. I aquesta raó fa de que és interessant que la figuera s'acriga més bé plana. I a partir d'aquí s'estalona, perquè si la deixes caure en terra, també te fa rels i no és profitós.
Estaríem tot el matí parlant de figues amb en Pep, sí, Maians, que ens sap, sí, un munt de tot això. Podem seguir-ho fent un altre dia. Abans de que te'n vagis, Pep, sí, la curiositat del terme albocó.
Ah, sí. És una... Jo és que un dia vaig mirar-me el diccionari etimològic d'en Colomines i vaig buscar albocó. I albocó és una terminologia, és una paraula àrab que vol dir primerenc. O sigui, això, i es refereix a la figuera primerenca. I també tenim, seguint una mica això d'aquí, també tenim un tipus de peix que li deim bacora, que també ve de la mateixa paraula.
Una figuera pot arribar a més de 100 anys, no?
Sí, si està ben cuidada i a més hi ha una mica de sort, com els formenterers, que n'hi ha alguns que tenen sort i cuidado i arriben a més de 100 anys, indudablement.
Pep Maians, moltes gràcies.
No hi ha de què.
Obrim la nostra tertúlia ciutadana, avui molt ben acompanyats, amb en Carlos Sotillos, amb Valentín Villagrasa, amb Paco Maians. Benvinguts, com esteu?
Hola, bon dia.
Em encanta d'escoltar el doctor Pep Maians parlant de figues.
Jo crec que avui, tots els que estem aquí...
Com dius, molt bé, 3 hores més hauríem hagut quedar aquí. Pep, molt bé.
Jo crec, gràcies, que aquí, tots els que estem aquí, tindríem que haver pagat per aquesta càtedra de figues, tu. I els que no hi entenem, t'ho prometo, que vull dir, comences a parlar de clames, jo me'n recordo que només en deien una, que sabia que era bona, que és la que coneixia, que era la de coll de dama. No sé si era un tipus de figa, no, això?
És un tipus de figa. És una varietat. Hi ha la figa, la coll de dama blanca i la coll de dama negra. A més, te vull dir-te que aquí duc un llibre, tenc un llibre que està editat, que es diu Les figueres de les Illes Balears, i realment, si jo sé alguna de figues, hi ha gent que en sap molt més que jo, i vull citar-ho només perquè ho sàpigues la gent, els oients, que aquest senyor, que és un farmacèutic també, mira, per casualitat, que és mallorquí de Llucmajor i que té el sementer més important del món de figues. De figueres, disculpa, de figueres, que té més de 1.300 varietats. He dit que a Formentera en teníem 17, que jo conegui. Doncs estan parlant de 1.300 varietats.
M'imagino que has visitat aquest cementer.
Sí,
I és realment un treball important. Aquest llibre és important, però a més del llibre, el que és important és la plantació que té, cuidada, excel·lent, té inclús un mostruari d'una figuera de Formentera estalonada, té un exemplar també de Menorca, que els fan a Menorca, els fan amb una... al redor hi fan una espècie d'això, com se diu, de mur, perquè es veu que hi anaven i hi tancaven el porc allí, i les figues que anaven caiguent se'ls alimentaven. Un altre sistema. Bé,
No, el que és important és que, evidentment, com persones com tu i com persones com aquesta, els que no entenem i persones que no saben el que és, ens ensenyeu i ens aneu dient lo important, que d'alguna manera és mantenir una sèrie de coses, una sèrie de costums i una sèrie de tradicions, que moltes vegades no se saben el per què ni el com, i em sembla perfecte que sigui així.
Moltes gràcies.
Clar, jo ja per acabar una mica en el que és final, el que és les figues seques i el que eren les figues fresques, per dir-ho d'alguna manera. A veure, també posem-nos a èpoques anteriors on la subsistència era la que era. Aquí, com deia molt bé en Pep, que doctor en figueres, evidentment la producció que feien les figueres era impossible que se les menjessin totes. Entonces el que feien, i era lògic, és que menjaven les que bonament podien o volien i el resto les secava, i això era una part de l'aliment i de la despensa de la casa durant tot l'any.
I tiràvem amb xereques ja durant l'hivern.
Exactament.
També se'ls feia de xereca o què?
Sí, vull dir, ni fet, vull dir, no em fas cara, però vull dir, ni fet i ni ajudat a fer, i perquè la xereca es fa bàsicament de les figues flors, I també d'una que es diu Martina, no, Martina Anca no, ho digo, la Júlia, que la Júlia també es pot partir, fer un xereca i que és molt, molt rica. A més, la manera llavors és de condimentar-les, que cada un té les seves formes.
Caram, a més això de les figueres és matèria inspiradora, especialment pels creadors, artistes de Formentera. Ara ho veureu. Anem cap al taller, l'espai on crea l'artista Anna Matller, ja ho sabeu, establert a Formentera des de fa molts anys. Allà hi tenim en Joan Albert. Hola, company. Hola, Joan Albert.
Hola, què tal? Hola, què tal, Pepo, em sentiu, eh? Doncs, efectivament, aquí estem, just en el taller de l'Anna Matller. Ens hem desplaçat fins en aquest indret, fins a aquesta venda de Sa Miranda, per precisament viure en directe allà on creen, on neixen les idees, on neixen aquesta creativitat d'aquesta artista tan coneguda a la nostra illa com és l'Anna Matller. Anna, què tal, com estàs? Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Escolta'm, t'hem pescat infraganti, eh?
Sí, sí.
Molt bé, estem just en aquest taller ple de materials que són, suposo, per reciclar, de pintures, amb un indret, sobretot on hi ha aquí, és molta tranquil·litat. Aquest és un indret perfecte per crear, no?
I tant, sí, no sé, quasi, com que no és una carretera molt concorreguda, no se sent quasi sorolls de cotxes i se senten els ocells, està molt bé, molt tranquil.
Escolta'm, crearies de la mateixa manera això arran de mar que aquí al mig del no-res? És a dir, et vindria la inspiració de la mateixa manera?
Bueno, no, segurament que no. No. Ja veig, bueno, quan vivia a Barcelona, pues, la producció era bastant més breu, més poca, sí.
Molt bé, ara precisament aquí el que estàs treballant és amb una obra que segur que molts dels nostres oients ja la coneixen perquè han vist algunes fotos a través del Facebook i la teva pàgina web. És una xíndria, però una xíndria feta d'una manera molt, molt peculiar, no? Explica'ns una mica això que estàs treballant ara mateix.
Sí, bueno, normalment treballo diverses peces alhora i ara mateix aquesta que tenim aquí davant sí, és una xíndria que està feta, pues, aprofito la veta de la fusta. Sí. I li faig una aiguada de vermell. Aiguada vol dir donar-li un... Bueno, pues colorejar-la, però molt reduïda amb aigua, no? Sí. I de manera que es pot veure encara les vetes i dona una sensació com de textura i no? Com si fos més sucós.
Sí, el que passa que, bé, hi ha el límit, diguéssim, d'aquesta xíndria està, doncs, què és una manguera, un cap?
Sí,
que...
una manguera.
Una manguera. Sí. Carai, què diu la gent quan veu aquestes obres, aquesta creativitat, és a dir, com d'una manguera i de quatre peces de ferro i el color vermell crees una xíndria que realment, vist des de lluny, doncs, s'hi sembla força.
Sí, doncs, home, la veritat que la xíndria jo feia temps que la volia fer i em feia una mica de cosa perquè dic, no sé si agradarà, ja veus, me les menjaré jo. Però bueno, igualment les vaig voler fer i han agradat força, sí, perquè és com un somriure, no? I no sé, la gent li ha agradat i supos que a l'estiu tots ens agrada la síndria, no és que ho hagués fet com algú, venga, no, a l'estiu, pues ara síndria, sinó que és una, bueno, a mi m'agrada molt aquesta fruita i feia temps que tenia uns dibuixos per fer amb peces.
Uns esbossos que també hem vist abans, passejant per aquí pel taller, d'altres idees que tens al cap. Per cert, que aquesta que tens aquí ja està venuda o no?
No, encara està disponible.
Encara està disponible, però les altres, perquè he vist doncs, unes xíndries amb un format molt més gran, aquesta ja està exposada i, si no m'erro, està venuda, no?
Bueno, aquella era un encàrrec. Ah. Sí, i després, aquí al costat, doncs, veus, hi ha una tortuga, sí, que està amb trossos, però bueno, el dibuix una mica indica en què s'ha de convertir, i aquest sí que és un encàrrec, i després tinc allà un banc de peixos, i a veure si el puc penjar, i està acabat, és de fer la caixa ara, i a veure si el puc muntar aquest vespre a Sant Ferran.
Hem de dir que mentre estàvem esperant que ens donéssiu pas, hem estat aquí al costat d'on estem ara, hi ha una figuera espectacular, on doncs escoltàvem precisament la darrera entrevista i estava mirant doncs aquesta figa, que al final no sabem quin tipus de figues té, no?, aquesta figuera, però és una pell així estranya.
Bueno, és una pell fosca, però són dolces. Dolces.
Dolces i boníssimes, no?, que és el que aquí també el que també importa. Estem parlant amb Anna Matller, una de l'Olina, que fa un munt de temps que vens aquí a Formentera, és un bon lloc per crear Formentera, dona creativitat, la llum, el mar, el soroll, la tranquil·litat, la calma?
Sí, a veure, jo sóc de Badalona i com saps tu hem sigut ben veïns sense conèixer-nos, segur que ens hem vist de refiló, però els estius sempre els passava a la Costa Brava i jo crec que, bueno, això et tira molt, no? La teva infància, les coses guapes que has viscut i sempre m'ha tirat molt lo de viure a prop de mar i un lloc molt més natural.
Ara, a prop de mar, i a més és vorejada del mar, eh? Vull dir que és una illa tranquil·la que, com totes les illes, la vora del mar.
Sí, i t'haig de dir que, com a badalonina, que me l'estimo molt Badalona, però jo a la platja no hi anava. Jo anava, saps allò, t'acostumes a les platges, a les caletes de la Costa Brava i així, i la platja així de ciutat em costa bastant.
Anna, en les teves obres també agafes, per exemple, fusta que puguis trobar aquí, a les platges de Formentera, o material que puguis trobar als diferents racons de Formentera, o són, doncs, jo què sé, fusta ja prefabricada i feta?
A veure, en general t'ho trobo, tot són coses, aquí tenim una acumulació de trastos de, per si de cas algun dia, no? I depèn, a vegades quan tinc en cap, doncs, que vull fer una peça que necessito una fusta d'algun tipus, doncs la vaig a buscar, m'envio una senyal a veure, sisplau, a veure si m'envieu això, i mira, moltes vegades ho trobo. I altres vegades, a veure, quan són suports molt grans, que en cas d'encàrrecs o així, doncs sí que a vegades compro alguna, vull dir, compro algun suport de fusta, però en general, si poden ser, si són importants per l'obra, la textura o això, vaja, el que et dona una cosa que està treballada amb el temps no t'ho dona una cosa nova.
El resultat d'aquesta obra la podem veure, doncs, sigui en les diferents exposicions que periòdicament es fan, o sigui, per exemple, al mercat artesà de Sant Ferran, on també podem veure, perquè estàs allà com a artista convidada, no?
Sí, estic al mercat artístic de Sant Ferran, aquesta és l'última setmana, sí. I després, bueno, vaig estar aquest a principi d'estiu en exposició, i ara, bueno, doncs ara preparar a veure si em faig una per Nadal a Barcelona.
Ah, aquests peixos que estàs fent, que ens explicaves que estaves fent, són per aquesta, potser, aquesta exposició?
Bueno, aquest vespre els intentaré veure on els poso a la parada, sí.
Molt bé, sento, Pepo, que doncs ens demanes pas, en tot cas, Anna Maller, moltíssimes gràcies per haver atès, sobretot en aquest indret on ens trobem ara mateix, el teu taller, el procés creatiu, aquesta visita des de la unitat mòbil de Radio Villa. Moltes gràcies, Anna, molta sort i molta creativitat.
Moltes gràcies a tu.